Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
La reobertura de les escoles bressol municipals no serà dilluns que ve, amb la suposada entrada de Sabadell a la fase 2. De fet, de moment encara no hi ha data per la posada en marxa d'aquest servei. Pau Duran, bona tarda.
Bona tarda, Karen. El regidor d'Educació, Manuel Robles, assegura que tot depèn dels tràmits administratius pendents.
Entre altres coses perquè hi ha uns procediments administratius que s'han de portar a terme. Vull dir, s'ha de portar a junta de govern local, s'ha de fer aixecament de suspensió de contracte, vull dir, s'ha de fer alguna sèrie de coses que no podem garantir que comenci el dia 15, igual comencen el dia 16, 17 o 19, vale? Vull dir, per això parlem de la segona quinzena del mes de juny fins la penúltima setmana del mes de juny.
En tot cas, Robles assenyala que ara mateix hi ha més places d'escola bressol municipal que demanda, una situació que es preveu que es repeteixi de cara al nou curs escolar.
L'estat d'alarma deixa una dada positiva a la del descens en picat de les víctimes d'accidents de trànsit. De fet, els accidents amb víctimes greus o mortals ha caigut un 83% entre el 14 de març i el 31 de maig.
S'han produït 84 accidents, dos d'aquests amb ferits molt greus i sense cap víctima mortal. En el mateix període del 2019 hi va haver 309 accidents, 12 dels quals han ferits molt greus. Des de l'Ajuntament veuen els canvis d'hàbits durant la pandèmia com una oportunitat per replantejar com ha de ser la mobilitat del futur.
En esports, el Centre d'Esports Sabadell allargarà els contractes que acaben el pròxim 30 de juny.
Els responsables del club han arribat a un acord amb els futbolistes i el cos tècnic per fer-ho possible. L'objectiu de la mesura és poder disputar amb garanties el play-off express, programat del 18 al 26 de juliol.
Són algunes de les notícies que us explicarem en la pròxima mitja hora amb el Roger Benet a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Ara mateix tenim 21 graus a Sabadell, temperatures que han baixat lleugerament respecte ahir arran de la pluja. Què hem d'esperar per les pròximes hores? Hi haurà ascens de les temperatures? Li preguntem al Manuel Álvarez. Bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Després d'un matí encara amb precipitacions a molts punts del territori, a hores d'ara es comencen a obrir moltes clarianes, sobretot per la meitat sud del Principat. Tot això creixen nuvolades a zones de muntanya, sobretot de la meitat nord, i descarreguen xàfecs a zones del vessant sud del Pirineu, també cap al Prepirineu, i al llarg de les properes hores n'apareixeran a punts del quadrant nord-est. Atenció en aquest sector perquè puntualment podran ser encara amb forta intensitat, anar acompanyats de tempesta i també fins i tot amb alguna calamarsada. A punts de la meitat sud del litoral i prelitoral bufarà el component oest i farà netejar aquesta nuvolositat i pujar una miqueta la temperatura respecte a aquest matí. De cara a demà, predomini del sol amb restes de núvols al quadrant nord-est durant el matí i alguna nuvolada de tarda a zones del Pirineu. La temperatura mínima semblant o lleugerament més baixa, en canvi la màxima pujarà entre lleugerament i moderadament. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, situació molt tranquil·la al conjunt de la xarxa viària catalana i no hi ha cap mena d'incidència a les carreteres més properes a Sabadell. Passen 4 minuts de les 7, és moment d'entrar en matèria. Les escoles bressol de Sabadell no obriran la setmana que ve, tal com es contempla en el pla de desescalada del govern espanyol. Tot i que possiblement la ciutat passi a fase 2 el pròxim dilluns, el regidor d'Educació, Manuel Robles, ha negat que aquests centres comencin a rebre alumnes tan aviat. El mateix Robles ha explicat a Ràdio Sabadell que molt probablement les aules es tornaran a omplir a partir de la segona quinzena de juny, tot i que no ha volgut concretar cap data concreta.
La tornada de les escoles bressol públiques de Sabadell ara mateix es troba en un terreny pantanós. Robles ha afirmat que no s'arrisquen a posar cap data fixa de tornada perquè en el moment que aquesta opció es plantegi s'hauran de dur a terme moltes gestions burocràtiques que són llargues de tramitar. Una tornada que no ha tingut gaire èxit per part de les famílies. El regidor d'Educació explica que a hores d'ara hi ha més oferta que demanda a les escoles bressol públiques de la ciutat.
I tenim vacants gairebé a totes les escoles. Hi ha algunes, per exemple, com a Creu Alta, que no, que tenim un excedent de sol·licituds, no? Però n'hi ha centres que sí, que encara tenim i queden vacants, no? I llavors les nostres expectatives era gairebé, doncs, omplir tota l'oferta, com havia passat fins ara.
Una situació que de moment es repeteix al setembre. La preinscripció feta fa poques setmanes no ha tingut tanta resposta com s'esperava. I com comenta el mateix Robles, la previsió és que gairebé totes les escoles bressol tinguin vacants. Per aquest motiu es flexibilitzarà la inscripció dels infants fora del període oficial de preinscripció.
Hi ha famílies que no han fet la confirmació de seguir de plaça, ¿vale? ja estaven, per exemple, amb el grup 1-2 i passarien al 2-3 i que no han fet. A veure exactament què ha passat, no? Pot ser alguna d'aquestes casuístiques, no? Pot ser la por, pot ser la situació econòmica, pot ser, bueno, determinats factors. I després el tema de les noves matriculacions, no? El tema 01. Amb el tema 01 estem parlant de que les situacions són les mateixes per tots els grups, no? Però que d'alguna forma tenim aquestes vacants que veurem si podem arribar a cobrir-les totes les que queden.
Robles també ha afirmat que s'atorgaran EPIs dels treballadors de tots els centres escolars de la ciutat, completant els ajuts que la Generalitat hagi pogut aportar en aquesta matèria.
I seguint en aquesta mateixa línia, Rubí, Mollet, Cerdanyola, Montcada i Ripollet no obriran les escoles bressol municipals dilluns que ve, malgrat entrar previsiblement a aquesta fase 2.
Les llars d'infants d'aquests municipis veuen molt difícil poder garantir les condicions que ha fet públiques educació. A més, adverteixen que no es pot continuar amb el model educatiu establert i els criteris pedagògics que el fonamenten. També alerten que l'horari en què en aquests equipaments reprendrien l'activitat de 9 del matí a 1 del migdia i sense menjador fa complicada la conciliació familiar. D'altra banda, des de Terrassa ja han apuntat que no obriran totes les llars d'infants municipals. El pla d'obertura s'anunciarà aquest divendres, però des de l'Ajuntament terrassenc ja han avançat que s'aniran posant en marxa de forma progressiva.
I més canvis que anem coneixent, les piscines municipals de Sabadell no obriran de forma ininterrompuda aquest estiu, com era habitual a la ciutat. Per tal d'evitar contagis de coronavirus, aquests equipaments municipals s'han vist obligats a canviar el seu horari. Enguany, les piscines obriran de 9:45 del matí i fins les 2:00, i a la tarda l'activitat es reprendrà a 4:45 i fins les 8:00 del vespre. Durant la franja del migdia realitzaran tasques de desinfecció de l'espai.
Un nou horari que hores d'ara deixa molts dubtes a l'aire. El primer, si les zones de pícnic de piscines com la bassa es podran utilitzar. També cal destacar el rol dels casals d'estiu, on les entitats aprofitaven les piscines per realitzar tot un dia d'activitats aquàtiques. Doncs bé, amb aquest horari partit sembla que això seria impossible. Així ho expressa Adrián Barea, coordinador dels casals d'estiu del grup d'esplai La Masia.
Digamos que la base hará horarios de mañana y horarios de tarde, y a mitad de esos horarios es el protocolo de desinfección de la base. Entonces, claro, lo que tardamos en llegar por la mañana, si la base abre a las 10 y nos dejan hasta la 1, a las 12 ya tenemos que volver, o sea que sería una horita de base.
I és que els casals, els campaments o les colònies d'estiu han vist com el paradís de 10 dies a la muntanya se'ls comença a escapar de les mans. Entitats com l'Esplai La Branca, instal·lat al barri de la Creu Alta, han decidit cancel·lar els campaments d'estiu en no poder garantir les mesures de seguretat que el Ministeri els reclama. I és que Sanitat ha decretat que els grups d'infants han de ser d'un màxim de 10 persones, amb un monitor per grup i un altre encarregat únicament de la neteja. Ho explica Georgina Launes, monitora de l'entitat, en una entrevista al Cafè de la Ràdio.
Són moments difícils per tots, han posat des de la Generalitat unes mesures que són molt difícils de portar a terme, és molt difícil de controlar que els infants no tinguin contacte físic entre ells, fer les activitats a 2 metres de distància entre persones, tot això.
Altres esplais de la ciutat han decidit acotar les seves activitats i també acotar el nombre d'infants que acceptaven.
Els possibles beneficiaris de l'ingrés mínim vital ja poden iniciar els tràmits per accedir a la prestació. És la primera vegada que l'Estat posa en marxa una ajuda econòmica d'aquest tipus. Càritas celebra la mesura, però hi veu algunes llacunes que deixaran fora alguns col·lectius vulnerables. És el cas de persones en situació irregular que no poden treballar o joves extutelats. Avui n'ha parlat al Cafè de la Ràdio Míriam Feu, referent d'anàlisi de la realitat social de Càritas Catalunya.
L'entitat del tercer sector veu amb bons ulls que Espanya pugui equiparar-se a molts d'altres països europeus que ja proporcionen en ajuts similars. Asseguren que pot ser la darrera xarxa de protecció de moltes famílies que amb l'impacte de la crisi del coronavirus s'han quedat sense cap mena d'ingrés. Míriam Feu.
El que ens ha generat aquesta crisi amb l'aturada dràstica de molta part de l'activitat econòmica ha fet que moltes famílies que podien subsistir en el dia a dia gràcies a tenir doncs, feines precàries i fins i tot dins de l'economia informal de cop i volta s'han quedat sense aquests ingressos.
Una altra demanda que fa Càritas és que d'aquest ingrés mínim vital no quedin excloses les persones que ja reben a Catalunya la renda mínima garantida.
El que demanem és, en primer lloc, que hi hagi un diàleg fluid amb el govern, que hi hagi la màxima transparència en saber com realitzaran aquest encaix, i també demanem doncs, que aquests diners que ara deixarà d'invertir la Generalitat perquè ja vindran donats per l'ingrés mínim vital els utilitzi per ampliar la cobertura de la renda garantida. Això vol dir que arribi a col·lectius que fins ara s'estaven quedant fora, com per exemple les persones en situació administrativa irregular.
L'ingrés mínim vital està adreçat a persones d'entre 23 i 65 anys i anirà dels 462 euros als 1.015 en funció de la renda familiar. El govern de Pedro Sánchez calcula que es podrien beneficiar unes 850.000 persones.
5 minuts per un quart de 8, menys d'una quarantena de persones es mantenen ingressades al Parc Taulí a causa de la Covid-19. A planta hi ha hospitalitzats 30 pacients. En dues setmanes s'han reduït a la meitat, ja que el dia 18 de maig la xifra era de 61. En canvi, a la unitat de cures intensives n'hi ha 9, el mateix nombre que dimarts passat. Des de l'inici de la pandèmia han mort, recordem, 358 persones a l'Hospital de Sabadell, 3 més que ara fa tot just una setmana.
El Ministeri de Sanitat registra 27.133 morts per coronavirus a Espanya, 5 més respecte del total d'ahir i 56 en els últims 7 dies. En relació al nombre de positius confirmats, Sanitat el xifra en 240.660, 334 més que el total d'ahir i en 195 els diagnosticats el dia previ. En els últims 7 dies hi ha hagut 166 noves hospitalitzacions i 11 ingressos en UCI. Les funeràries reporten 10 nou morts per Covid-19 a Catalunya. Això deixa la xifra global de víctimes en 12.333. A banda, s'han detectat 228 nous casos positius testats i ja en són 67.461. D'entre les víctimes, 6.700 persones han mort en hospital, 4.000 ho han fet en una residència i 784 al domicili, mentre que baixen a 754 les no classificades per falta d'informació. Fins ara hi ha hagut 4.070 persones ingressades greus i actualment en són 138, 11 menys que fa 24 hores.
Notícies Vespre.
Els accidents de trànsit greus o amb víctimes mortals han caigut un 83% des del decret de l'estat d'alarma, si ho comparem amb el mateix període de l'any passat. La reducció de la mobilitat és la causa principal d'aquestes dades tan positives, tot i que van en la línia del descens de la sinistralitat que es registra des del 2019. Aquestes són algunes de les conclusions que s'han donat a conèixer després que ahir se celebrés el Consell Local de Seguretat Viària.
Segons l'informe presentat, del 14 de març al 31 de maig s'han produït 84 accidents, 30 dels quals amb resultat de persones ferides lleus i 2 de molt greus. Si ens fixem en les mateixes dades de l'any passat, el nombre d'accidents va ser de 309, dels quals 107 amb ferits lleus i 12 de molt greus, un dels quals va acabar morint. Això significa que durant l'estat d'alarma els accidents han baixat un 73%, els accidents amb persones ferides també un 73% i els casos amb ferits molt greus un 83%.
Aquestes bones notícies no deixen d'estar lligades a una època molt singular d'estat d'alarma, amb una reducció de la mobilitat del 85% al conjunt de la comarca. Però, com dèiem, la tendència a reduir el nombre d'accidents i víctimes s'ha anat accentuant amb els anys. Repassem també el balanç de la sinistralitat durant el 2019.
L'any passat hi va haver 1.379 accidents de trànsit a Sabadell, dels quals 530 van produir ferits lleus, mentre que en 35 casos hi va haver ferits greus. Van morir un total de 6 persones, 4 atropellades, un conductor d'un automòbil i un motociclista. El 41% dels accidents, per tant, van provocar un ferit, mentre que més d'un 7% van tenir com a resultat una víctima mortal. El regidor de Seguretat Ciutadana, Jesús Rodríguez, ha explicat les causes principals d'aquests sinistres.
Bàsicament, el tema dels problemes més greus d'accidents venen derivats de la velocitat i del control de distàncies. Però això també se suma a que la ciutat cada vegada intentem buscar zones de pacificació, més zones de baixar la velocitat, també posem elements per reduir la velocitat i se va actuant allà on sempre han hagut algun accident, s'actua perquè no torni a succeir.
Gràcies a aquestes mesures han millorat les dades de sinistralitat en els últims mesos. De fet, respecte al 2018, l'any passat hi va haver un 10% menys d'accidents amb resultat de persones ferides. A més, els casos greus amb víctimes mortals van caure un 45%. Per tant, la valoració dels resultats són positius.
I això és una dada molt significativa i molt positiva, però també van manifestar dintre del Consell Local de Seguretat Viària que no és suficient, que hem d'intentar implementar més campanyes, que hem d'intentar abarcar més pressió perquè la gent es conscienciï de que tenim un problema, que el problema es diu distraccions quan es circula en els vehicles i el tema de la velocitat.
Rodríguez ha assegurat que es potenciarà el control policial als carrers de Sabadell, així com canvis en la mobilitat. Principalment es reduiran les velocitats dels carrers adjacents a l'eix central, que serà prioritari per ciclistes. El principal objectiu és aconseguir les 0 víctimes mortals a la ciutat, així com un canvi de model cap als vehicles sostenibles.
I a part de reduir la sinistralitat, el confinament també ha fet millorar notablement la qualitat de l'aire de la comarca. Així ho conclou un estudi de l'Observatori del Consell Comarcal. Els nivells de contaminació de l'aire han caigut un 57% al Vallès Occidental durant la primera fase de l'estat d'alarma. Principalment, hi ha un factor que explica aquesta millora de l'aire que respirem, precisament la reducció de la mobilitat en vehicle privat. Ara el repte és tornar a la normalitat sense tornar a augmentar la contaminació com abans.
I és que del conjunt del Vallès Occidental, una de les zones més contaminades és la part sud de Sabadell, juntament amb municipis com Santa Perpètua de la Mogoda o Barberà del Vallès. En aquestes zones es registren de mitjana unes 40 unitats de diòxid de nitrogen per metre cúbic d'aire, una xifra que és el límit del que recomana l'Organització Mundial de la Salut. Durant el confinament, però, aquest volum de partícules contaminants ha caigut a la meitat, ho explica el conseller comarcal de Transició Ecològica, Carles Rodríguez.
Que hem baixat un 57% als nivells de diòxid de nitrogen, de NO2, que és una de les partícules que més afecta la salut i que l'OMS detecta com a més contaminants, val? I per tant han baixat a nivells molt per sota i fins i tot per sota dels que recomana l'OMS, que són 20.
És per això que ara el repte del Consell Comarcal és tornar a reprendre l'activitat econòmica com sempre, però garantint una qualitat de l'aire saludable.
Pensem que és una oportunitat. Hem vist que podem fer-ho, que podem tenir un aire de millor qualitat i haurem d'establir les mesures oportunes perquè això sigui no només un cas puntual, no? Aquesta millora de la qualitat de l'aire, sinó algú més sostingut amb el temps.
Aquests mesos s'està acabant de redactar un pla supramunicipal de qualitat de l'aire, que el conseller ha assegurat que es vol aprovar abans que acabi l'any. Entre les mesures hi ha fomentar els desplaçaments llargs en transport públic, així com els trajectes curts a peu i en bicicleta.
Arriba a Sabadell una curiosa iniciativa que vol afegir verd a la ciutat. Es tracta d'Enverdim Sabadell, un projecte que fomentarà el donatiu i compartició de plantes d'interior i hortícoles. Aquesta és una pràctica habitual entre els amants dels vegetals, però ara s'obre a donar-li visibilitat, ja sigui als carrers o a les xarxes socials.
La seva impulsora és una col·laboradora de Ràdio Sabadell, Esther Casanovas, autora de Picarona Blog, qui explica a l'emissora que aquesta idea va néixer l'any passat a Barcelona.
Un projecte va començar a l'agost de l'any passat, un noi a Barcelona, es diu Jordi, i el que va fer va ser començar a recuperar llavors de plantes i d'arbres de la ciutat que sembrava i que quan creixia doncs, compartia deixant-los al carrer amb un cartellet dient doncs, que havia nascut a Barcelona i quin arbre era o quina planta era i una mica com cuidar-la.
L'objectiu és que més sabadellencs s'animin a tenir i cultivar plantes. Casanovas n'és una bona mà i està convençuda que han aportat el seu granet de sorra per fer més passable el confinament causat pel coronavirus. Aquest cap de setmana següent es vol donar a conèixer la iniciativa i és que precisament demà divendres és el Dia Mundial del Medi Ambient.
La llera del riu Ripoll trigarà en recuperar la normalitat després de la llevantada de finals d'octubre passat, que va deixar esllavissades a la part de davant de la clota, a la zona dels degotalls i sota el pont de Castellà, uns desperfectes que es van veure agreujats a més al gener pel temporal Glòria. Segons han confirmat fonts municipals a Sabadell, s'ha encarregat un estudi geotècnic sobre cada un dels trams afectats que estarà enllestit el mes de juliol.
Els resultats de l'estudi geotècnic permetran determinar quines són les inversions necessàries per abordar les esllavissades de terres i arbres caiguts, així com els calendaris amb què es podran impulsar. No obstant això, segons fonts de l'Ajuntament, no s'actuarà com si la llera del Ripoll fos un únic espai, perquè cada tram afectat té unes característiques diferents, amb tot el més probable és que s'hi actuï per separat i amb terminis diferents. Mentre els trams afectats per les esllavissades estan tallats al pas des de l'octubre com a mesura preventiva, una restricció que no sempre és respectada per esportistes i persones que passegen per la llera. De fet, en aquests mesos, fins i tot s'han començat a dibuixar camins nous per sobre de les terres esllavissades i arbres caiguts, arran del pas dels sabadellencs. En aquest sentit, des de l'Ajuntament asseguren que agents de la Policia Municipal i de l'Agrupació de Defensa Forestal fan rondes de vigilància a la zona per recordar les limitacions a la ciutadania.
Més notícies del dia en format més breu. Les empreses sabadellenques han presentat 2.365 expedients de regulació temporal d'ocupació des de l'inici de la pandèmia.
Amb tot, els ERTOs ja afecten 15.135 treballadors a la ciutat. D'aquesta manera, Sabadell és el tercer municipi amb més afectats per expedients temporals de tota Catalunya, seguit de Badalona i Barcelona. Al conjunt del país hi ha 97.775 ERTOs i 721.577 treballadors afectats.
La policia municipal ha denunciat 22 ciutadans en les últimes 24 hores per incomplir la restricció restriccions recollides en el decret de l'estat d'alarma en vigor des del 14 de març.
Això fa que les multes per saltar-se el confinament a Sabadell s'enfilin ja fins les 2.835.
En successos, detinguts dos joves per un robatori amb intimidació en un supermercat del centre de Sabadell.
Els arrestats menors d'edat i acompanyats de dues persones més van amenaçar el treballador de l'establiment amb un ganivet de grans dimensions i una defensa extensible ahir al vespre. Van sostreure 17 ampolles de licor valorades en 450 euros i 550 euros en metàl·lic de la caixa enregistradora. Malgrat que van poder marxar amb el botí, avui han estat localitzats pel carrer Sol i Pedrís, gràcies a la descripció que va fer el treballador. Un dels joves portava una motxilla amb una de les ampolles sostretes al vespre anterior. Tots dos han passat avui a disposició de la Fiscalia de Menors.
I una trentena de membres de la plataforma d'afectats per la hipoteca de Sabadell s'han concentrat aquest matí davant dels jutjats a l'Eix Macià per reclamar que s'aturi la corba dels desnonaments.
Els activistes han aprofitat el primer dia de reobertura de les instal·lacions per fer una acció conjunta que s'ha repetit a tot el territori. Des de la PA denuncien que el govern central va vendre una moratòria als desnonaments de 6 mesos, però que només afecta alguns desnonaments de lloguers en els quals s'acrediti vulnerabilitat produïda per la Covid-19. Amb tot, des de la plataforma ho qualifiquen d'escàndol que en plena pandèmia mundial es permeti de nou els desnonaments.
Localitzen fragments d'un meteorit que va caure a Terrassa. La UPC, el Museu d'Història Natural, l'Institut d'Estudis Catalans i l'Institut Català de Paleontologia Miquel Cruz Afon, ubicat a Sabadell, han donat a conèixer la troballa, que correspon a la col·lecció Salvador, un gabinet de curiositats que va conservar aquesta família d'apotecaris i botànics al llarg dels segles.
Es tracta d'unes peces que passarien desapercebudes per la majoria de la gent, donat que es tracta de fragments rocosos que no criden l'atenció especialment. Fou un meteorit bastant comú respecte dels que s'han trobat al món, però en canvi és diferent de tots els altres que han caigut a Catalunya. Marc Campeny, conservador de mineralogia del Museu de Ciències Naturals de Barcelona, explica al Cafè de la Ràdio que, tot i la Meteorological Society el té catalogat com el de Barcelona, no és on va caure el roc.
El meteorit no va caure a Barcelona, el meteorit va caure a Terrassa. Se'n té constància que van caure fragments a la zona de Can Falgueres i a l'actual zona de... el que era abans Can Maduixer, però que ara és la Can Viver de Torre Bonica. I en principi, aquest meteorit a nivell de català sempre se l'ha reconegut com el meteorit de Terrassa. Per tant, va caure en una zona que no en aquell moment, diríem, no estava molt habitada i no se'n té constància de que hi hagués estralls.
No va causar danys, però el tro que va produir al segle XVIII, l'estela que va deixar al cel i el fet que la data fos el dia de Nadal, va deixar prou esverats els habitants que ho van contemplar llavors, des de Barcelona fins a Marsella, interpretant-ho com un senyal diví.
Sabem que ho heu passat malament.
Som conscients que el coronavirus ha posat les coses difícils.
Toca remuntar i ho farem tots junts.
A Ràdio Sabadell estem al costat del comerç de proximitat i volem ajudar a recuperar les botigues de casa.
Les nostres botigues.
Posem en marxa una campanya de publicitat gratuïta per tots els comerços de Sabadell.
Envia'ns una gravació de 20 segons on expliquis com és la teva botiga i el teu producte i nosaltres l'emetrem en blocs diaris.
Publicitat @radiosabadell.fm.
És hora d'aixecar les persianes entre tots.
Publicitat @radiosabadell.fm.
Ràdio Sabadell estima el comerç local. Ràdio Sabadell estima Sabadell.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món, a Ràdio Sabadell.
Sortim fora de Sabadell i de la comarca per fer un repàs a l'actualitat més general. El ministre de Sanitat, Salvador Illa, reitera que la mobilitat entre comunitats autònomes i dins de cada territori seguirà estant en mans del govern espanyol.
Així ho ha apuntat, malgrat que els governs autonòmics assumiran la gestió de la desescalada a partir de la fase 3. En declaracions al Congrés ha matisat que els presidents de cada comunitat podran aportar les seves propostes, com ho han fet fins ara.
Salut demanarà al Ministeri de Sanitat que Lleida passi a la fase 2 de la desescalada a partir de dilluns que ve.
Des del govern català confirmen la petició després de comprovar una davallada de la incidència de casos a la zona. Concretament, han passat dels 38,4 per cada 100.000 habitants als 25,4. A més, les cadenes de transmissió han estat identificades.
Més de 250.000 famílies han demanat una moratòria del pagament de la hipoteca des de l'inici de l'estat d'alarma, segons el Banc d'Espanya.
D'aquestes moratòries, les entitats financeres n'han concedit 208.000, amb un saldo pendent d'amortització de 18.833 milions d'euros. La majoria dels beneficiaris són assalariats. En el el cas dels autònoms, els procedents dels sectors del comerç, l'hostaleria, les activitats professionals, científiques i tècniques, el transport i la construcció concentren el 75% de les moratòries concedides fins ara.
Arxivada provisionalment la causa per desordres públics i coaccions contra nou independentistes que el novembre del 2017 van tallar les vies de l'AVE a l'estació de Sants.
Tots i els intents per part del Ministeri Fiscal de mantenir la imputació, finalment el jutjat ha arxivat provisionalment la causa en no veure indicis suficients a la vista dels vídeos aportats i altres elements. De fet, en la seva interlocutòria, la jutgessa explica que els nou imputats van ser identificats pels Mossos d'Esquadra quan sortien de l'estació i després que agents de paisà que eren a les vies els descrivissin els seus companys policies. No obstant això, dos d'ells no surten ni en les imatges de les càmeres de vigilància ni en els mitjans de comunicació presents.
Moment pels esports.
Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
El Centre d'Esport Sabadell ha arribat a un acord amb els futbolistes i el cos tècnic per estendre els contractes que expiren el pròxim 30 de juny. El conjunt arlequinat ha estat un dels primers a moure fitxa per poder disputar amb garanties el play-off express del 18 al 26 de juliol.
En un comunicat, la directiva agraeix l'esforç i el compromís de tot l'equip en la situació tan excepcional que estem vivint, diu, des de l'inici de la pandèmia. Mentrestant, la Federació Espanyola segueix sense pronunciar-se sobre el dia i l'hora del sorteig. Un altre dels possibles rivals del Sabadell a la primera ronda és el Bilbao Athletic, l'equip més golejador de tota la segona B. El tècnic José Echeverría compta amb l'exarlequinat Joaquín Ezquieta sota pals i amb jugadors de talent com Unai Vencedor, Oian Sánchez o Gorka Guruceta. Un altre ex del centre d'esports com és Rupert, ara al mig del camp de l'Izarra, ha analitzat a l'hotel suís el joc del filial bilbaí.
Tienen también el balón, pero son más verticales, o sea, que tan pronto están en su campo como se presentan en el área y te meten gol, o sea, que esto no te perdonan. Así como, por ejemplo, a veces equipos que basan más el control del balón, la posesión de largas, pero esto, por ejemplo, no, esto, por ejemplo, tan pronto están en su campo como ya te están atacando y haciendo una ocasión de gol. O sea, que hay que tener mucho cuidado, porque ya te digo yo que estos no les importa mucho tener la posesión, más que son muy verticales y tienen mucho peligro en ataque.
En les últimes hores, la Federació Espanyola també ha adjudicat a la plataforma de streaming Footers la retransmissió televisiva dels play-offs d'ascens a segona i a segona B.
La plantilla 2020-2021 del Sabadell Nord ja compta amb 19 efectius. Les arribades ahir d'Arnau Rubió, Daniel Caide i Jonay Moreno, unides a la renovació anunciada aquest migdia dels dos germans Martí, han deixat pràcticament enllestit l'equip de Pablo Becerril.
Rubió és un vell conegut del tècnic, ja que juntament amb el seu germà Àlex fitxa també aquest estiu pel Sabadell Nord. Ja han coincidit el mercantil i el filial del centre d'esports. És defensa i arriba procedent del Sant Quirze. Per la seva banda, Moreno és extrem i ha anotat un gol aquesta temporada amb el Ripollet, mentre que el Caide és lateral i arriba cedit del Terrassa. Pel que fa al capítol de renovacions, Marc i Sergi Martí afrontaran la cinquena i sisena temporada respectivament a Can Uriac. S'espera que en els pròxims dies la plantilla del Sabadell Nord quedi enllestida.
Una temporada més, el gruix de la plantilla del bàsquet Pia continuarà l'equip per afrontar el cinquè any consecutiu a Copa Catalunya. De cara al curs que ve, tan sols hi haurà un parell de novetats, tot i que es tracta de cares conegudes.
Nicolás Terés i Carlos Jiménez, formats a la base del club, s'establiran definitivament en la dinàmica del primer equip. En canvi, qui serà baixa és Pau Viladomat. Els motius els ha explicat a l'hotel suís el que continuarà sent l'entrenador de la Pia, Jaume Prat.
La reestructura tècnica i de plantilla doncs, es va decidir que d'una entrada jove, entrada jugadors joves i malauradament doncs, el Pau aquest any doncs, no seguirà amb nosaltres, però bé. Opcions de jugar, si ell decideix jugar, no n'hi faltaran, perquè és un tio amb una professionalitat i un tracte exquisit i a part del seu talent a pista. No?
L'objectiu del conjunt escolapi seguirà sent el de mantenir la categoria.
Els nedadors del Club Natació Sabadell completen aquests dies els primers entrenaments a les instal·lacions de Can Llong després que el BOE del passat dissabte donés llum verda a les piscines. Fins llavors, la majoria dels esportistes federats, però no en dinàmica de selecció, només podien fer braçades al mar. Era el cas, per exemple, d'Àlex Castejón, un dels principals exponents de l'equip masculí del Natació Sabadell. En declaracions a l'hotel suís, el decanet de mar ha explicat que va agrair la sensació de tornar a tocar l'aigua, tot i la diferència de la sal del mar al clor de les piscines.
Jo crec que ara és moment de recuperar la base, recuperar la nostra millor versió. D'aquí fins al setembre tenim moltes setmanes per davant, unes 12-13 setmanes per recuperar la forma i al setembre fer un petit parón d'uns dies i després tornar a començar una temporada normal, que encara no se sap res, però m'imagino que a partir del setembre-octubre es tornarà a competir i ja veurem en quines condicions es fa.
Cal recordar que en les últimes setmanes totes les grans competicions del món de la natació han quedat ajornades. Mig minut per dos quarts de vuit. És moment de posar punt final al Notícies Vespre d'aquest dijous 4 de juny. Recordant-vos que tot el que us hem explicat ho podeu trobar a radiosabadell.fm. Tornem amb més notícies demà a partir de les 9 amb el Cafè de la Ràdio. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.